Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Villarreal, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu te ho passes bé. Ràdio Villarreal, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Villarreal, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Villarreal, que gràcies a Javi Mata mostra sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció, fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Villarreal, a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Villarreal sempre en cada emissió. Ràdio Villarreal, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Villarreal, et portem la passió.
Pues miren, què volen que es diga, que és bon dia? Bé, hem de pensar que hem de tindre un bon dia. Són les 12:04 i en este moment s'està fent el minut de silenci per aquestes 51 víctimes que de moment deixa la dana que ha assolat tota la província de València. I les dures conseqüències del devastador episodi de pluges extremes que ha arrasat sobretot la comarca de la Plana, Utiel, Requena, la Foia de Bunyol, la Ribera i diversos municipis de l'Horta Sud. La situació està lluny d'estar normalitzada perquè barrancs i rius estan desbordats, poblacions i carreteres estan negades, cotxes estan dins de l'aigua i servei de transports interrompits, milers de persones desallotjades o atrapades per l'aigua i cases enfonsades. A més dels grans materials, la confirmació que ha fet este matí sobre les 9:05 el president de la Generalitat d'aquest temporal s'ha cobrat almenys 51 vides humanes. En pocs minuts tindrem a l'alcalde de Villarreal al telèfon per a que ens conte aquestes últimes hores de lo que ha passat així en la nostra província i sobretot així en la ciutat de Villarreal. Perquè este matí, sobre les 9:15 aproximadament, se feia un comunicat de l'Ajuntament de Villarreal per perill de desbordament de lo que era Isa, de lo que és la presa. Concretament, per a no confundir-me, per a dir-lo exactament, passe a dir-los què dia el comunicat, que ho tinguen vostès. Mire, en principi era sub de l'acció del govern que dia que decretava el nivell 1 en la presa Cirat Vallat amb possibilitat d'obrir, per impossibilitat d'obrir ixa comporta, i clar, una possibilitat de ruptura, i avisaven els organismes i ajuntaments perquè ixa forta quantitat d'aigua que baixava podia afectar a Cirat, Torre, Xiva, Toga, Espadilla, Vallat i Vila-real. Després, sobre les 10:25, aproximadament l'Ajuntament de Vila-real ens enviava un comunicat de que ja i s'alerta un que teníem de la presa quedava extinguida perquè s'havia pogut arreglar i la presa estava desaguant en normalitat. Miren, des de la Generalitat m'avisen que done aquesta informació. És una notícia falsa sobre el subministrament d'aigua a la ciutat de València. És mentira, és a dir, per favor, se tenen que fer cas de les només dels mitjos oficials, perquè el subministre d'aigua potable en la ciutat de València està garantitzat i no existís ningú risc de contaminació. Això tenen que tindre-ho clar. També la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha informat que els exèrcits de terra i aire han cedit helicòpters per a contribuir a les labors de rescat i també d'evacuació. També el president del govern, que estava de viatge, ha dit que oficial, estava de viatge oficial a l'Índia, ha tornat a Espanya d'urgència per encapçalar personalment i s'ha reunit del comitè de crisi davant de la magnitud de la tragèdia. I ha dit que ara mateix la prioritat absoluta és trobar les persones que encara estan desaparegudes i posar tots els mitjans per a reconstruir les poblacions assolades. El president ha dit: vos ajudarem amb tots els recursos de l'Estat i, si cal, de la Unió Europea perquè puguem tirar avant i reconstruir les vostres vides amb quan abans millor. Això ho ha dit en una compareixença oficial des de la Moncloa. Ho ha dit farà aproximadament, mos ho han enviat fa 7 minuts, jo considero que fa mitja hora que ha fet aquesta intervenció. Desactivar l'alerta del risc del trencament de la presa Cirat Vallat. Recordem, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha decretat el nivell 1 d'alerta a primera hora del matí, però després ja ha dit que no hi havia ningú problema, que estava, ja funcionava de manera tècnica i eficient, que no ens preocupem per això. Més notícies al respecte. Pues bueno, que també hem tingut a la patronal del metal, que ha fet una crida urgent que les empreses aporten maquinària per a les tasques d'evacuació. I també risc alt d'una nova crescuda d'inundació en un barranc de concretament Torrent. Estan evacuant totes les la policia va i porta de mala població que no és al carrer i estan evacuant a totes les cases de camp. Bueno, sabrem que tindrem tot el matí d'esta manera. Estem intentant avisar la població de que per favor no traga els cotxes, no els utilitzi si no faci falta. Ja no perquè nosaltres, així la policia de Castelló, no tenim problemes en aquest sentit, però sí el que fan és obstaculitzar el que és el pas de les vies perquè els vehicles puguen arribar als puestos. També així en els bombers d'Ipcas, els bombers de la Diputació de Castelló, farà 2 hores han mobilitzat el rescat d'una persona en una masia de Culla que no podia eixir degut al toll d'aigua que tenia davant. I recordem també que els bombers de la Diputació de Castelló s'han posat a disposició en dos equipos d'unitat de rescat de muntanya per reforçar les operacions de rescat aeri en la província de València mitjançant també aquests 2 helicòpters. Anem a fer una pauseta i a parlar amb l'alcalde de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
El uso excesivo de pantallas provoca el crecimiento rápido de la miopía infantil. Gracias a las lentes de contacto MiSight, en Óptica Villarreal podemos controlar la progresión de la miopía. Cuida la salud visual de tus peques y ven a Óptica Villarreal. Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Barilux Especialista.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
El proper 10 de novembre, 11a cursa solidària Lluïsos a benefici de CAFO. Donatiu 7 euros. 5 quilòmetres més infantil més marxa. Inscripcions online en hj-migcrono. Inscripcions físiques en A1F, Esport 2, Tu Mòbil i Deporte Seva. Data límit d'inscripcions en camiseta, dilluns 28 d'octubre. Data límit d'inscripcions sense camiseta, 5 de novembre. I recorda, també hi haurà recollida d'aliments per a Sant Vicent de Paül. El proper 10 de novembre, 11a cursa solidària Lluïsos, a benefici de CAFO. Apunta't. Para llegar, la gente duerme
en el vagón, mientras por las ventanas. José Benlloc, alcalde de Vila-real, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Per dir algo, no, alcalde?
Pues sí, la veritat.
Este matí n'hi ha hagut... un slai gros per lo de la presa de Cirat Vallat, no?
Bueno, més val prevenir que curar. Ens hem alçat este matí en un comunicat que ens havien remitit per part del Centre Provincial de Coordinació de la Diputació, en el que ens ficaven dins d'un nivell 1 d'alerta perquè ens comunicaven pues que n'hi havia un problema tècnic en la comporta de la presa de Cirat Vallat i que, per tant, no podien evacuar l'aulla i això podia generar problemes. Cosa que, ara ho explicaré, continua estant aquest problema, és a dir, l'únic que han pogut obrir baix en una altra presa que n'hi ha un poquet més avall, en Vallat, una d'elles, i, per tant, van evacuant i, tal com s'han comunicat en un tercer comunicat que ens acaben d'enviar fa molt poquet, diuen clarament el Centre Provincial de Coordinació de Castelló que la situació està controlada, vale, que no condisca l'alarma, però que evidentment continua estant el problema, perquè evidentment este problema i esta temporal no s'ha acabat.
Mire, acabem de rebre que la xifra de víctimes mortals ascendeix a 62 persones, alcalde.
Uf, jo tenia el dato de 52...
El centre d'emergències acaba d'enviar-me el comunicat en este moment i de forma provisional la cifra de víctimes mortals asciende a 62 persones i continua el procés de levantament i identificació de les víctimes. Alcalde, ens enfrontem a una situació... És que, clar, li ho he dit en directe i com que... Com se sent un responsable polític quan veu que ja no es pot fer res per aquestes situacions?
Pues en molta impotència, en moltíssima impotència. És que hem viscut situacions de crisi dures. Jo recordo també pues, aquella situació en el Covid, no? En la residència de la tercera edat Verge de Gràcia, quan faltaven les persones majors i situacions que hem tingut de violència de gènere i de dificultats que hem tingut que patir i evidentment les vius en una impotència, en una ràbia, en una tristor, intentant acompanyar als familiars, als amics de les persones en un protocol, pues, per a que intenten assumir això, que no és gens fàcil, és impossible, i és que no només és això, és que se perden les vides i al mateix temps se perden les vides humanes i al mateix temps les vides d'il·lusió i de projecte, perquè veure les imatges de lo que estem veient, les cases inundades, en els vehicles tots amuntonats, en els animals, és a dir, és tot un, és com si haguera passat per ahir un apocalipsis. A nit en casa pues estàvem parlant amb gent que coneixem del voltant de Llíria i de Ribarroja, que ha sigut brutal en aquesta zona, gent de Llíria que estava treballant en Ribarroja, i a les 10 i pico de la nit ens enviaven àudios amics que tenim allí que estaven dalt dels terrats de les teulades d'empreses on treballaven, que no havien pogut eixir esperant a que algú anara a replegar-los. És a dir, realment el que estan vivint ahir no m'ho haguem imaginat en la vida, en una societat pues, tan avançada, en els mitjans que tenim, en tots els treballs que s'han fet de canalització de rius. Encara se recorda, fa uns anys se va fer l'aniversari de la Riuà de València, no?, en tot el que això va suposar, o Vila-real també té una història de riuàes, fins que se van fer els pantanos estos, que queda la imaginaria col·lectiva i que quan fem la ruta botànica i anem allà a l'ermita al nostre riu, veiem encara els nivells que arribava al riu, estan en unes ratxoletes que va ficar el sindicat de Recs. És a dir, realment l'Auia té una potència i una força, però bueno, els meteoròlegs estan donant-nos un titular que és molt fort, no?, i és que estan dient que esta és la pitjor dana, el pitjor temporal que ha patit la comunitat valenciana en este segle. I això mos té que fer reflexionar i pensar què està passant en la mar, en el calfament de la mar, en el canvi climàtic i en moltes coses que lamentablement encara n'hi ha molta gent que dubta, no?, i que intenta confundir.
El president del govern ha tornat a ser viatge oficial de la Índia i ha encapçalat i s'ha reunit d'urgència. Ha tingut l'oportunitat de sentir-lo?
Sí, l'he sentit un trosset i m'ha paregut que ha estat molt bé. L'important és que després, evidentment, les ajudes arriben ràpid i que realment aquestes ajudes i aquest consol, que no ho és mai, quan ho perd, com dic, a éssers estimats, que ja no torna a tindre al seu costat, i quan perd el treball de tota la seva vida i té que refer-lo. Però, bueno, en aquests casos el tema material pues, ja vindrà, no? Molta gent ara s'estarà plantejant, i he parlat amb algú personalment d'aquella zona, s'estarà plantejant que per lo menos han salvat la vida. Veia que m'estaven comentant que per xarxes socials estava demanant ajuda una persona en estos moments d'un poble d'allí de València desesperat, que tenia un familiar mort al costat que s'havia ofegat dins de casa i tenia dos xiquets en ell. És a dir, realment quan penses aquestes coses pues és que estem acostumbrats des del punt de vista de la responsabilitat pues de vegades a tratar en temes tan feos com estos, en suïcidis, en problemes difícils, que això no és el que se veu tots els dies al carrer, no? El que m'ho traguem quan anem a casa i ho gestionem, com tots els professionals d'emergència, dels que vull enviar un enorme abraç i que se veu ara, no?, el servei que fan i la faena que fan i lo necessaris que són, tots els serveis d'emergències, pues evidentment és un tema molt dur, no?, la veritat.
Mire, quan vostès detectaven aquest nivell 1 que els havien informat de lo de la presa i posteriorment ràpidament ho han tornat a informar, jo el que voldria és que vostè fera una reflexió ara en aquest moment, perquè mire, s'ha publicat una notícia falsa sobre el subministrament d'aigua a València. I ja tinc que eixir la consellera de Mig Ambient i dir que el subministre d'aigua potable en la ciutat de València està garantitzat. És a dir, alcalde, com li faríem entendre a la població en general que miren ben bé antes de creure una notícia i que vagin a les fonts oficials?
Exacte, mire, primer llegir, perquè jo quan he emitit el comunicat, molta gent, perquè el telèfon el tenen 1000 i pico persones del poble, és el mateix que tenia quan vaig començar l'alcaldia i vaig passar el del despatx d'abogats ahir, en el que vaig estar 13 anys treballant així en la meva ciutat, i per tant el té moltíssima gent, i m'enviaven whatsapps, i què tenim que fer davant d'això, i què fem? I jo els dia, mireu el que està dient ahir, inclús algun director d'alguna escola, pues evidentment que els pares estaven cridant a l'escola, alguna empresa m'ha cridat si suspenia l'activitat industrial Pasta Spray i enviava els treballadors a casa, i jo li dia, i llegiu què diu els voltants del Millars, la causa del Millars. La preocupació nostra este matí, quan ens havien alertat des dels serveis d'emergència, era que n'hi ha gent que viu en Maset i que tenim vivendes en el Millars, ¿vale? I que per tant anàvem a activar evidentment i anàvem a treballar des de la Cota 100 i la zona que linda en Onda, fins on està la ganaderia de Capota, perquè ens entenga la gent, fins a la part més avall de la nostra ermita, passant pel molí, és a dir, si al final esta presa rebentava o el que fora i arribava au i així, etcètera, etcètera, pues tal. Però Finalment, després, doncs, han hagut altres notícies, s'ha pogut buscar algun tipus de solució, s'ha anat millorant la situació i en el segon comunicat ja no mos han ficat, m'està parlant en subdelegació, en diputació, en tot el món, val? I a partir d'ahir, després hem rebut un tercer comunicat que mos diuen que advertim a la gent que la situació no s'ha acabat, que evidentment els pobles dels voltants d'aquesta presa, que evidentment tenen encara aquesta alerta, que no és la major que n'hi ha en la llei, és un escenari 1, que se diu, però bueno, més vale prevenir que curar, no? I ahí està Vallat, està Toga, està Ribesalbes, Fanzara, Cirat, Torrechivas, Padilla, i aquests pobles continuen. I Vila-real, mos diu el tercer comunicat, que l'únic que podria estar afectat des del punt de vista de Vila-real és en el nostre barranc de Ràtils, sí, en cas de que n'hi haguera algun tipus de problema, i ja no és de que rebore res ni en el Millars ni en tota aquesta zona d'ahir, és a dir, que se'n vayamos tranquil·litza a Vila-real un poc més, però tota la nostra solidaritat en el resto. I que com tenen que informar-se? Pues molt fàcil, a través dels professionals, com són vostès, que són mitjans que contrasten la informació, que criden, que te fiquen al telèfon a qui pot donar aquesta informació perquè la té de primera mà, com estem fent ara. Val? Professionals, ràdios, televisions, el que siguen professionals, com estem parlant ara en Ràdio Vila-real. I, evidentment, els canals oficials, perquè vostès veuen aquests canals oficials i, a més, ens criden i ens donen l'oportunitat, i aquest servei públic brutal que estan fent avui, de poder expressar-nos, inclús, a vegades un comunicat per escrit, ens costa molt llegir-lo, anem cada un la nostra vida, tot és molt ràpid, Instagram, no sé què. Bueno, pues ara estem parlant de tu a tu i possiblement esta conversa entre Susana i José Benlloc arribi molt més, en més arguments, per a que la gent reflexione. Que no vagin a l'ermita a córrer, estem fent una inspecció dels pins, tal. És a dir, n'hi ha coses que no deuríem ni de... Ni, ja per el sentit comú a la gent li tindrien que arribar en el vent que feia ahir. Jo no puc tancar tota l'ermita ni tot el riu. Evidentment hem anat per si tenien que activar el ficar algun tipus de senyalització allí en el circuit de running o en la ruta botànica, que com saben va haver una vegada que van caure i se van desprendir unes pedres i la van tindre que tindre tancada en el vent i l'aigua que va caure ahir, pues, també era perillosa, no? És a dir, n'hi ha unes qüestions de sentit comú que són importants, però tot, i hem activat este matí, hem tancat la porta de la ruta botànica, que tenim que van preparar, que va molt bé, en estos casos se tanca, si algú la salta per damunt ja és la seva responsabilitat, però ella diu ben clar que s'ha tancat per perill de desprendiments, i nosaltres els nostres tècnics valorem això, la vicealcaldessa Maria Fajardo està, com totes les dies, des de les 7 del matí també en els serveis públics, vale? I tenim activats a tots els operatius, policia, protecció civil, serveis públics, els drons preparats de la policia, que tenen altaveus, per si acaso en un moment determinat tenim que avisar a la gent i comunicar, com fem en el Covid i en aquestes coses. Nosaltres disponem de mitjans i el s'ha activat este matí com a màxim responsable del protocol d'emergències, vale? Com tinc activat des d'ahir, que teníem les alertes, els tinc activats tots 24 hores. I això és el que té que tindre tranquil·litat la gent. Algunes coses, evidentment, no les podem previndre. Jo, quan estic en les imatges dels pobles de València, quan cauen 300 litres per metro quadrat, a veure què fa. A veure què fa un, no?
Camions també volcats per el fort vent, com va passar en la P7, que va caure damunt de les vies del tren a l'altura de les Alqueries, com va passar també ahir, per exemple, no? És a dir, és que ens trobàvem en situacions que no podem previndre.
Clar, l'ermita, que és el que estem parlant, és un punt un poc complicat, perquè he explicat moltes vegades, enguany que celebrem 100 anys des que els nostres avantpassats van plantar aquests pins allí, en el dia de l'arbre, pues, aquests pins són pins molt grans alguns, que estan al voltant de la ruta botànica, a la plaça del Pastoret, i són pins que tenen pràcticament mig metro o un poc més de terra, perquè tota la làmina que dona el riu Millars és molt rocosa, és roca. Llavors se van plantar, i moltes vegades ne llevem, i la gent no ho acaba d'entendre, i per què no en planten més? Pues perquè tenim informes tècnics i tal, de que no poden haver-ne tants junts, perquè evidentment quan ja són grans necessiten espai, necessiten alimentar-se, els arbres, i tenim molt poca terra allí. Entonces, és molt fàcil que ventalls com les d'ahir puguen fer caure aquests pins. Entonces, bueno, pues quan la gent veu aquesta situació, el millor és estar en casa i protegir-se, no? I estar tranquil i agarrar el cotxe lo mínim i aquestes coses.
I no us toca lisar tampoc les carreteres, les vies, perquè, clar, hi ha molts vehicles que estan desplaçant-se per anar a ajudar a aquelles zones on falta l'ajuda. Alcalde, jo estava preguntant-me este matí per l'enclave de la Llum de Tol. Vostè ha parlat en el propietari d'allí? Ha vist com està allà aquell moment? Com està el riu ahí?
ara anem a cridar-li en aquests moments, però com jo també visc al costat del riu, l'he vist com està, està creixent, vale? Però evidentment no tenim ninguna situació en aquests moments
de
dificultat, vale? De perill, i sí que volia cridar-li des un ratero, perquè sí que tenen tot el matí, bueno, està parlant Maria també, perquè bueno, vam disfrutar, vostè també va estar allí, d'aquella presentació, i en seguida ens ha vengut al
cap. A tots al cap.
Matí, no?
Sí.
Claro, perquè a més això està a peu pla del propi riu, no? Claro, i això era el que ens preocupava especialment este matí. Ne tenim ahí a la part de la Cota 100, que linda en onda,
sí.
No? I davant de la Florida, diguem, també a la part més amunt.
Sí.
És a dir, tenim zones ahí que són delicades. Aleshores, quan ens havien alertat a Aixina, enteníem que era això, i ràpidament hem tingut que emitir el comunicat. I jo, des de logo, ara n'hi ha un palme, pot haver un cert debat, i per què alerten tan ràpid, si no...
No, jo...
A veure, mire, jo soc partidari d'aquestes coses, ¿vale? I ho he fet sempre, i vaig suspendre les classes en una escola per el tema del futbol, con saben y se va a montar un poco de historia y tal, está muy bien, pero y después de todo lo pasado, todo el mundo sabe de todo, pero si yo como alcalde de la ciudad y los meus regidors, como a gobierno, que tengo la responsabilidad de cuidar el meu poble y a la meua gent, recibisc un comunicat de qui té la responsabilitat en estos temes y saben més que yo, ¿vale? Y que nos está dient que estem dins d'un escenari i que aquest escenari és perquè una comporta pot estar trencada, o sea, no se pot obrir i pot generar problemes i tal. I pues jo el que tinc que fer és comunicar igual a la societat. Ara, en tota la tranquil·litat possible, he atès a tot el món que m'ha preguntat per WhatsApp, per xarxes, estem l'equip de comunicació de l'Ajuntament, Lluís i Susana, com, vamos, al telèfon no se l'han deixat ni un minut, pareixen teleoperadors, des d'alcaldia, qui està aquí a Ranas i Baix, estem també, des de les regidories, regidors, regidores, bueno, jo crec que és la nostra obligació.
Vale? Nosaltres tenim, sempre ho diem, una ciutat que té molt de tràfic de personal, sobretot perquè moltíssima gent a treballar, i hem tingut que tindre desplegues extres, alcalde?
Bueno, no, de moment no, perquè bueno, sí que havíem activat perquè se fera un estudi i se mirara, m'havien anat este matí pronte, els tècnics de Medi Ambient i Policia, per tema del vent i tata a l'ermita, tancar la porta aquella i tal, i havíem pegat una miradeta com estava el tema per la gent que poguera vindre i tal. Està molt tranquil i molt correcte. Alguna gent també m'havia remitit, pues, totes les escoles i de vesprà i pa què. Anem a veure, estem en alerta groga. En Vila-real, en estos moments, jo me tinc que, evidentment, cenyir a les comunicacions que les autoritats pertinents del 112 i de la Generalitat m'emitixen. I a partir d'ahí tenim tot un protocol creat. Hi ha un protocol creat, ¿vale? Que l'alcaldia presidís com a jefe de la policia local, i a partir d'ahí, ¿vale? Se produís tota una sèrie, està evidentment també la regidora Maria Fajardo, la vicealcaldessa, com a serveis públics, són fonamentals, valles, jardins, els arbres, ahir n'hi havia rames per ahir, n'hi havia cascotes que caien de les cases, activa protocol perquè intentar previndre que no passi res, està el regidor Toni Marín de policia, evidentment este matí, ara mateix està cridant a les empreses ell mateixa, que estan al voltant del barranc de Ràtils, ¿vale? Geòtiles i Argenta i tot això que n'hi ha ahí, Nupec i les indústries, que és justet el nostre polígon industrial de la carretera d'Onda, i, bueno, pues, senzillament no alertant-nos, però dient-nos, bueno, continua l'alerta del embalse, en cas de que n'hi haguera problemes, se'ls avisaria, ¿vale? I si n'hi haguera algun tipus de perill, pues, decretaríem, perquè així no ho diu la llei, l'alcalde és el competent en este tipus de qüestions, de suspendre escoles, activitat industrial, és a dir, si n'hi ha motius potents, la llei m'autoritza en un decret a poder suspendre activitat humana que puga ficar en perill la vida de les persones o els béns, és a dir, que pugui generar algun tipus de desordre públic. Jo no m'he tallat mai en fer-ho, he suspès escoles de vegades, però quan he tingut alertes roges. Ara mateix ja m'estava comentant la meva companyera, la amiga, l'alcaldessa de Sant Mateu, que estan en naranja, en taronja, i que s'esperen 150 litres per metro quadrat o 200 d'esprà, ¿vale? I que ja està plovent, i que el pareixia que el Bergantes m'estava comentant que estava completament desbordat en unes imatges que veien d'ahir del nord. És a dir, pareix que lo gordo va estar en el nord, però sí. no baixem la guàrdia, perquè això l'aire canvia en un dia o en 11 hores canvia la història. Qui s'esperava 300 litres d'aire en Picanya o en Ribarrotxa?
Sí, perquè esta pluja... registra la que supera la de la 1996, l'històric de pluja que ha caigut.
Uh-huh. Aixina és, això han dit. És la, ja te, diuen que és la, la pitjor de la, a dia d'avui, i encara no s'ha acabat, que és la pitjor del segle.
Del segle, sí, 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 i que supera la gota freda del 96, que va ser molt, molt fotuda. Jo ahir, quan s'esperava així la pluja que s'esperava entre les 1 i les 4 del migdia, alcalde, no va caure així la quantitat de pluja que s'esperava per el vent? Perquè se'l van portar,
Sí, el vent, sí, el vent. Jo estava treballant així a l'Ajuntament, que vaig així a les 9 i pico de la nit, quasi les 10 en altres qüestions, i evidentment estàvem pendents, el vent va ser duríssim, es va arrencar diverses de les banderoles que hem ficat així en la fachada del tema del centenari del poble, i anàvem pegant ahí a l'andami, i va vindre la policia, va vindre serveis, le van retirar. Me preocupava un poc el tema de les peces de pedra que tenim així en la fachada, que és el que estem ara... que intentant solucionar, i bueno, pues vam estar en el Consell de Xiquets i Xiquetes en 40 xiquets i xiquetes i els seus pares així constituint-lo a les 5 i mitja, i pareixia un huracán, no? Uh-huh. Però bueno, lo bo que va tindre l'aire és que la pluja que esperàvem no se va produir, però l'aire és perillós, l'aire és molt perillós també, o sea, poden caure coses d'un balcó, cornisses, peces d'oralita me teníem al mig de la Creu Roja, ahí de la plaça de Liaga, me va enviar la regidora Maria Fajardo Nit, que estava pendent també de les coses, estes peces, i se van anar a replegar, és a dir, moltíssimes incidències, no hem parat de treballar en tota la nit en el vent i tal. Claro, aquestes coses no se veuen, però la gent... té que entendre que estem ahí i és la nostra faena i el nostre servei.
Tenim algun camí tallat als voltants de Vila-real?
No, per lo que me consta no. Uh-huh. Lo que m'han passat fa un momentet és que no, i de moment, evidentment, pues no tenim ninguna notícia que mos duga a pensar que tinguem que prendre ninguna notícia extraordinària.
Previsió per a les pròximes hores, alcalde, que vostè sàpia.
Alerta groga, o sea, continuem en la groga, que groga, evidentment, saben que és possibilitat de pluja, evidentment, però no estem parlant de situacions que puguen generar un gran problema, suposta la roxa, la taronja, i per tant, de moment, mantenim ahí, però no vol dir que en 2 hores mos comuniquen oficialment que passem a roxa, i en aquest moment pues, se prenen decisions, activa un protocol distint, ho tenim tot protocolitzat, i ràpidament pues, anem en els serveis públics a ficar valles, els barrancs que són complicats, que sabem que si plou se poden inundar, que ho pot intentar passar en el cotxe i quedar-se allí tirat, i baixar i arrastrar l'aigua. O sea, l'aigua és molt perillosa, ja hem vist, moltíssim.
Entenc que estaran... tot el dia pendents, no podran relaxar-se fins que no els diguen que el perill o que almenys s'està estabilitzant, no?
Clar, en aquesta faena no te relaxes mai, però sempre estàs en alerta per unes qüestions o altres, però este tema és especial i evidentment pues, anem a estar tot el dia pendents. Tenim un grup de WhatsApp d'emergències on estan l'equip, tant funcionaris com especialment els 2 regidors, el de policia i la de serveis públics, la vicealcaldessa Maria Fajardo i Toni Marín, estan amb mi en aquest grup i tots els funcionaris de protecció civil, de policia, del pati, perquè ens entenga la gent. I ahir estem pendents, també, evidentment, des de primera hora del matí, i li ho agraïs que especialment s'ha ficat a la nostra disposició, i sempre ho fem aixina quan ho activem, el jefe de la Policia Nacional, així de Vila-real, tot el seu recolzament i qualsevol pues, necessitat de servici i d'ajuda que tingueren, que estaven a la nostra disposició. La subdelegada del govern, Antònia García, pues, també he parlat amb ella diverses vegades este matí, que qualsevol qüestió que necessitàrem, si al final la cosa tenia dificultats, i els militars, la UME, és a dir, nosaltres Vila-real, la veritat és que en aquest sentit pues, estem molt contents de com se volca la gent. I la quantitat d'empreses, que me comentava Maria Fajardo, inclús que mos ha cridat per si necessitàvem algo, de dur menjar a algun puesto, i si se produïa algun problema, pues, que contàrem en elles. La veritat que la solidaritat que ja s'ha demostrat en diverses ocasions en este poble que tenim de la nostra gent és brutal i és un orgull.
Jo imagine que igual que a mi el que em ve al cap quan plou així d'aquestes maneres, pues, per exemple, darrere de l'Hospital de la Plana, del nostre hospital d'ací de Vila-real, hi ha un col·legi i hi ha també una residència d'ancians. Li dic això perquè dels 62 persones que han faltat, 5 són ancians que han mort en una residència de Paiporta. En aquests moments, jo suposo que vostè, clar, xiquets, persones majors, és el primer que li ve al cap, la posició de cada centre
públic o privat, evidentment que n'hi ha gent que estan cuidant, no?
Això ho tenim tot en un mapa. Nosaltres vam aprovar en el plenari, vam ser dels primers, tenim diversos plans d'emergències i un d'ells és el pla d'inundacions de Vila-real. En aquests moments, la veritat que hem fet molta faena, jo he vist que aquestes últimes setmanes alguns han fet molta demagogia en aquestes històries i tal. Sabem que tenim ara un punt negre que és el Molinou i és desesperant. No el teníem anteriorment, però alguna actuació que ha fet alguna empresa dels voltants pues, mos ha empastrat el tema. I a lo millor, pues, si ens enfrentem a aquesta empresa i montem un lío, pues, tindrem un juí per a 10 o 12 anys, a veure qui té la raó, i continuaran els veïns entrant en barca. No? Per tant, el que estem intentant, en vez d'anar al conflicte en aquest sentit, i que aquells que han tapat els forats per on s'evacuava l'auia, perquè l'auia es caia dins de la seva finca, i coses d'aquestes de líos, que poden dur líos d'anys i anys de juís, jo soc prou pragmàtic, i ho he parlat també amb la regidora, des que ha entrat i tal, i li he dit, mira, ahí podem, no el teníem, perquè teníem facilitat d'evacuar i ho havíem fet aixina, i bueno, però quan no anem a tindre solució i acabarem al juzgat i tindrem lío i continuarem estant inundant-se, tindré que entrar els treballadors de Cermer i de sis empreses per ahir, que a vegades entren inclús quan s'inunda en un tràiler tots carregats dalt per poder-los entrar a treballar al turno de les 6 i parlo molt en Nuño. Sí, sí, és tremendo. És a dir, jo parlo en el gerent, en Nuño, i el pobre està desesperat des de fa uns mesos i ho estem parlant. Estem ja en el projecte, hem encarregat un projecte i l'anem a fer, per descomptat que l'anem a fer, i anem a fer una canalització i solucionar-ho ja pel futur. En vez de discutir en si tenim dret a tirar les aules a algú a on anaven, a un barranc, que posen un lío, doncs més val fer una canalització, i també tenim el Molinou, que vam adquirir nosaltres al final, i dur l'auia cap al riu, cap a la séquia, en un acord amb el sindicat. Estem ja treballant, ¿vale? I en breu tindran notícies. Però, com li dia, n'hi ha gent que té molta demagogia, però hem fet el tanque del Cedre. El Cedre era un problemón, jo no sé si recordar, fa 3 o 4 anys, que cada vegada que caia en 20 litros o 30 litros, la cafeteria del cantoner s'inundava, ara està el Taco Bell allí, que hi siguen volant, ¿vale? O sea, nadant, allí hem fet un tanque de tormenta, que va costar molts diners, 300 i pico mil euros, en la situació econòmica que tenim, però en aquests moments no tenim apenes problemes ja. N'hem fet un altre en Camiles Voltes, n'hem fet un altre en Pere Tercer, ¿vale? És veritat que no hem tingut nosaltres que lamentar de colp en una hora pues 90 o 100 litros, perquè quan això cau és quan hauríem de mirar què passa, però en el que està plovent o mos ha plogut en els últims temps, en aquestes actuacions que s'han fet, la cosa ha millorat moltíssim, i en això podem dir que estem contents. Ens queda aquell punt concret i continuem fent este sistema, o per exemple, vostè recordarà perfectament que ens estan escoltant quan caien 4 gotes durant anys i anys el pont de la carretera de Burriana s'inundava. Era un tema que el traien en la cabalgata de forma permanent anys i anys i anys i anys. Jo quan vaig arribar pues, vam fer tot un treball i un projecte, vam ficar bombes noves, vam generar un sistema d'evacuació per dalt, i ara tenim unes barreres allí perquè quan plou molt, pues, evidentment s'inunda, però als 25 minuts, 30 ja l'obrim. Vale, i antes estava hasta 2 dies, i hi ha imatges hasta de gent que ho gastava com a piscina, si entren vostès fent bromes en les xarxes socials. És a dir, hem anat millorant moltíssim invertint, ojalà tinguérem més diners, no?, i no l'herència que tenim i poguérem anar invertint en aquestes coses. Però, com li dic, tot això ho tenim en un plan. Llavors sabem quins són els punts delicats en els que quan s'activen aquestes alarmes, si a mi este vespre, d'ací un rato me diu la policia que mos ha arribat al fax d'emergències, que entrem en alerta roja, una alerta naranja, immediatament cridem al britànic, cridem a la residència d'ancians, els protocols que tinguem que fer, i prevenim, i estem més pendents d'aquesta situació i d'aquesta zona per si tenim que evacuar o fer algo, claro.
Sap què passa? Que parlar d'aquest tipus de com fan les coses tranquil·litza a la ciutadania, és a dir, vostès ja tenen els punts conflictius de la ciutat de Vila-real i és el primer que posen en marxa. Tenen un protocol establit.
Eso es. Un protocol que l'hem treballat, l'hem discutit, molt han elaborat personal tècnic, ha participat policia, protecció civil, serveis públics, ha passat pel pleno, han pogut aportar els grups polítics el que han considerat i finalment s'ha aprovat. ¿Vale? I a partir d'ahí tot el món sap ahir què diu. I tenim que complir una sèrie de legislació que n'hi ha i tal, i nosaltres vam ser, com dic, pioners en l'Ajuntament, perquè antes que la llei mos obligara ja teníem un protocol creat. Intentem fer les coses de la millor manera possible, clar. Sempre, a veure, som humans i sempre no ho fem sempre perfecte, clar.
Alcalde, vindrà també la regidora de serveis públics, que també és de cementeri. Clar, no sé si m'avance molt, però el cementeri, o sigui, tindrem el mateix, el que és el transport públic, estarà tot obert, o estem un poc en funció de com anirà anant l'horatge?
Bueno, està valorant, o estem valorant, i estàvem parlant fa un ratet ella i jo, i ja li explicarà, però bueno, en principi nosaltres, com li dic, depèn de quines previsions tinguem, doncs actuarem. El que anem a fer és anticipar-nos excessivament a coses que les podem perfectament articular en poc de temps, perquè al final estem en un poble que les notícies corren un dia molt ràpides i que ràpidament se poden saber si se suspèn una cosa, si se deixa de suspendre, si ho fem en un altre lloc, i per tant, bueno, jo crec que ella mateixa, Maria, pues, explicarà perfectament un poc en el que està treballant.
S'ha suspès la gala de la sostenibilitat i també la roda de premsa que tenia prevista avui, és a dir, ho hem tingut de bon matí, ho hem estat informant, la gala de sostenibilitat, alcalde, per què se suspèn?
Bueno, perquè estem en tots els mitjans previstos per això, és a dir, el que no volem és que a lo millor en una hora se mos activa l'alerta taronja o l'alerta roja i tinc que suspèn col·latges o suspèn qualsevol cosa i estan animant a la gent a que vinguin cotxes, a actes, ja que se desplace, quan estem dient-los que si pot ser que no estiguin de casa fins que passi este temporal, ¿vale? És a dir, anem només a lo imprescindible. Aleshores, el que no podem fer, i jo crec que això és un tema molt important i de pedagogia, és no donar exemple a nosaltres. Estem dient a la gent que intenta evitar tota activitat que no sigui imprescindible perquè no sabem el que pot passar i no n'hi ha que baixar la guàrdia. Mira, ahir no se ho esperava ningú ni els pobles el que en aquests moments estan vivint, i no estem exentos de que canvi l'aire, de que pugui haver algo que ens avisen, i ho avisarem immediatament i ho activarem. Entonces, pues, preferim centrar-nos en aquesta qüestió i no en altres, no? I després n'hi ha una qüestió també de solidaritat en el que està passant. Estem en un dia negre pels valencians i les valencianes. Més de 60 persones han faltat, ja veurem quanta gent tenim més, perquè n'hi han desapareguts, pues, a saber el que tenim, i jo crec que també ràpidament, en breve, suposo que el president de la Generalitat activarà algun tipus de protocol de dol i mos sumarem, etc. I jo crec que tenim que respectar també i, com dic, per un costat, precaució i focalitzar en el que mos importa, estar pendent de la situació, i per un altre costat, és un tema també de sensibilitat. Sé que mos van comunicar fa un ratet, demà teníem la cimera d'alcaldes i alcaldesses, que és l'acte que se fa en la Diputació de Castelló cada dos anys, en el que els alcaldes i alcaldesses, ho diu el reglament que vam aprovar, orgànic, que en el seu moment jo vaig participar com a portaveu de la Diputació, el vaig negociar en Javier Moliner en aquell temps, i en el reglament diu que una vegada cada dos anys pues, se celebrarà una cimera en la que alcaldes i alcaldesses li plantejaran a la presidenta de la Diputació les necessitats i se produirà un debat. Era demà a les 10, i Maria i jo teníem que anar, jo com a alcalde, Maria com a diputada provincial, i jo en la doble condició. I també m'han comunicat fa un ratet que és lògic, s'ha suspès, evidentment, demà estarem segur de dol i tal, i els alcaldes i alcaldesses que tenen que baixar, alguns d'ells estan en els ports, en el nord d'ací de Castelló, que esta vesprà s'espera molta uia i que ja n'està patint moltes dificultats. Tenia imatges a Ideares, que té diverses carreteres tallades. Me comentava l'alcaldessa d'Altura fa un rater, Rocío, que tenen un parell de pedanies que no podien accedir ni siquiera a veure com estava la gent, perquè estaven tallades les carreteres, perquè havien caigut uns pins i tal, i els serveis d'emergència estan col·lapsats i estan tots en l'àrea metropolitana de València, com és normal. Entonces, pues, la gent que entendré que tenim que prendre decisions d'este tipus, i jo crec que el que mucho abarca, poco aprieta, y per tant, pues bueno, ara ja se farà quan se puga fer, i igual que jo m'havia compromès amb vostè en esta entrevista, i ara vam a parlar de moltíssimes coses molt interessants, i hem considerat i ho hem valorat, i per això li havia cridat este matí que sí que entrava, que parlava d'esta qüestió. Crec que és un servei públic i la gent ho agrairà, però no anem a entrar en ninguna altra qüestió del poble que temps tindrem.
Pues alcalde, el dice, perquè sé que estan cridant-lo i que en mi ja s'ha passat el temps que tenia previst, però ha sigut un plaer. Moltes gràcies per haver-nos atès.
Igualment, Susana, un abraç. Adéu, Villarreal.
Grey Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
Agricultor, podar y serrar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable, cuando más lo necesita. Batería, más tijera, más sierra profesional. Y probar antes de comprar. Porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. 964-32-2041. Agromaestrat.
Oye, ¿estás en las Friends Box?
¡Ey! ¿Cómo va eso?
¡Venga! ¡Que estamos esperando! ¡Wow! ¡Se parece a mí!
¡Pues el mío es el más mono!
¡Ya están aquí! ¿Me habéis guardado el mío?
Vuelve a disfrutar de tus personajes favoritos de la serie con la nueva Friends Box. Colecciónalos cada semana.
Excincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Excincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Excincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis Leonauto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
Onda avanza hacia un futuro más digital y sostenible. El Ayuntamiento ha creado un nuevo centro de procesamiento de datos gracias a una subvención de más de 240.000 euros para mejorar los servicios digitales municipales, más rapidez, mayor seguridad y ahorro energético. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y las administraciones competentes.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Coreplas, reciclaje integral del plástico. Coreplas, una empresa pionera. Coreplas, estamos en Altura, Castellnovo y Sarrión. Coreplas, siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
anem a parlar d'un tema que no sé jo si s'aborda massa vegades, però bueno, així saben que en esta ràdio nosaltres quan ens trobem en una situació de contar les realitats les contem en el moment en què trobem que és, el, que és quan se tenen que contar. Miren, tinc així en mi a Ana Pérez Hinojosa. Molt bon dia.
Buenos días, Susana.
Recorden, la setmana passada la vam tindre també. Ana treballa en una línia de cosmètica d'alquímia natural. També fa perfumes personalitzats. Però avui parlem d'algo que quan senten, parlar, quan senten la frase de ben segur és llamar l'atenció. Anem a parlar de sexualitat conscient.
Sí, vamos a tratar qué sucede cuando nos relacionamos hacia adentro y hacia afuera.
Y si parlem de sexualitat conscient, si hablamos de sexualitat consciente, estamos hablando de...
Estamos hablando de estar presentes en nosotros, de saber qué nos está sucediendo dentro, uh-huh. en nuestro mundo emocional, cuando nos estamos relacionando con el mundo. Estamos hablando de tener relaciones desde un lugar del corazón, en el que podemos ver al otro y respetarlo, porque nos vemos a nosotros mismos y nos respetamos.
Si oímos lo que acabas de decirnos, yo digo, es que me quiero y me respeto. No sé cómo me quiero querer, cómo me tengo que querer más y respetarme más.
Sí, respecto a la sexualidad, que para mí es un todo, porque somos seres sexuales en sí mismos, nos concebimos de la unión de un hombre y una mujer. Entonces, esa energía está en nosotros, en cada cosa que hacemos y en cada cosa que creamos. Pero ¿qué sucede? Que vivimos en un mundo que, por un lado, vive, ¿no?, como en una dicotomía, hipersexualizado, y por otro lado, con un montón de tabús y un montón de restricciones. Y eso nos hace que se nos despierten muchos patrones, muchas ideas limitantes y muchos resortes a la hora de relacionarnos. Entonces, nosotros nos trabajamos nuestro amor propio, por supuesto. Nos cuidamos también, pero cuando tenemos a alguien enfrente que nos espeja cosas diferentes, a veces respondemos en automáticos de maneras que no lo haríamos si estuviéramos con nuestro tiempo, respirando, presentes, porque buscamos afecto. Porque buscamos esa aceptación y todo eso nos hace a veces perdernos.
Si vamos por pasos, uh-huh. Empezamos por el primero, que es abrirse al otro. Y aquí en la documentación de este de esta sexualidad consciente. Lo que yo veo es experimentar con los roles, el orden natural, el perdón y la liberación. Ojo, ¿eh? El perdón y la liberación.
Sí, el perdón sobre todo hacia nosotros mismos. Porque nos llenamos de muchas veces de autojuicios, nos queremos hacer responsables de todo lo que nos sucede y sucede fuera. Y muchas veces esa liberación para poder expresar todo lo que somos, incluida nuestra sexualidad, pasa por perdonarnos. Pasa por aceptar que las cosas son perfectas tal y como son. Y que de todo podemos sacar un aprendizaje para seguir evolucionando. Y no quedarnos con esa cuestión que queremos recordar para siempre, para no repetirla y como clavada con una chincheta, ¿no?, para que no se nos olvide. Sí, por ahí pasa el perdón y la liberación.
Dándose el primer paso, el objetivo es llegar a un equilibrio y una sanación. Desde el mundo sutil.
Sí.
Porque, claro, permitir amarse
y llegar a ese espacio verdadero que pone aquí en el documento que tengo y que voy leyendo, de intimidad, confianza y conexión. Dice que puedes llegar a tu ser y tu ser se libera y puedes verte a través del otro.
Cuando nos podemos comprender, la mirada que ya podemos tener hacia afuera, hacia el otro, también está limpia. También podemos comprender que también tiene cosas que perdonarse y que liberarse. Y ahí se abre una cosa que para mí es súper bonita, que es la vulnerabilidad. Y cuando podemos permitirnos ser vulnerables, se abre un espacio de confianza donde te cuidas y cuidas al otro. Y ahí es donde se establece una verdadera intimidad, donde de verdad se generan relaciones plenas y satisfactorias, donde podemos sentir que nos llena, que lo que está sucediendo ahí tiene un sentido, que igual no sabemos para qué es, pero en nuestra piel, en nuestra alma, sabemos que eso tiene un sentido y ya no es una cuestión, una experiencia inconexa que nos lleva a sentirnos frustrados, mal, con malestar, bueno, pues todas estas cosas que nos suceden cuando nos relacionamos con la prisa e intentando llenar el saco de las necesidades.
Pero claro, yo por ejemplo pienso, si ir a trabajar no me hace vulnerable, si comer no me hace vulnerable, ¿por qué tener relación con alguien a la quien en un momento determinado siento atracción y sí me hace vulnerable? Es decir, porque en ese momento yo sí que creo que soy vulnerable.
Somos vulnerables constantemente. Porque es que eso es lo que en realidad nos da la fortaleza. Es decir, poder vernos con todo lo que somos, con nuestras luces y nuestras sombras, es lo que nos permite expresarnos y nos expresamos con todo lo que somos y entonces pues nos permitimos que nos salga una lágrima de alegría o que de repente sucede algo que nos emociona y nos permitimos expresarlo. Es una vulnerabilidad sana, es una vulnerabilidad en la que te permites ser con todo lo que eres y mostrarlo. Y eso abre las compuertas para que el de enfrente se sienta en un espacio seguro para poder hacer lo mismo. Luego ahí hay una conexión de corazón a corazón. Hay un espacio verdadero que generalmente, bueno, para las que somos madres y padres, nos es mucho como mucho más sencillo, ¿no?, hacerlo en esos roles. Uh-huh. Que en otras relaciones, ¿no? Como estabas hablando tú, en la laboral, en la relacional, con amistades, con parejas. Porque nos permitimos ser con todo el paquete que traemos.
Hay otro punto, que es el orgasmo y la energía creadora. Y automáticamente dos puntos, vitalidad.
Sí, esto tiene que ver, Susana, con lo que te estaba diciendo antes. Nosotros somos seres sexuales. Venimos a través del sexo, nos creamos. Nacemos a través de la genitalidad de nuestras madres y forma parte de nuestra existencia, ¿no? Es lo que nos lleva como seres a relacionarnos, a reproducirnos, a que la humanidad exista en sí misma. Y igual que creamos seres humanos, creamos un montón de cosas porque somos seres creativos. Venimos aquí para ofrecer al mundo todo lo que tenemos, toda esa creatividad que tenemos dentro. Cuando eso se está expresando, y puede ser a través de una relación sexual en la que hay un orgasmo, hay energía sexual que se está movilizando, y puede ser también mientras estamos pintando un cuadro o ahora mismo, claro, que te estoy viendo cómo disfrutas tú aquí en la radio, ahí se está movilizando esta energía. Y cuando eso está sucediendo, nuestro cuerpo se reequilibra. Toda esa vitalidad se pone en marcha. ¿Qué sucede cuando no estamos conectados a esto? Que nos enfermamos, que nos deprimimos, que no tenemos energía vital, que nos frustramos y no sabemos cómo relacionarnos, porque nuestro flujo de energía natural no está en movimiento. Sino, si está en movimiento, estamos conectados a la vida. Estamos conectados a la vida, a la alegría, al entusiasmo, a una felicidad plena, que es una felicidad serena. Y desde ahí Es que no importa nada más que ser.
Claro, pero si nos vamos a la sexualidad como tal,
sí.
Porque hay gente que tiene, por ejemplo, que ir a terapia porque considera que es una persona en la que gira todo en torno a ella, que el sexo es su única idea, su única sensación de estar bien, paga el sexo, busca diferentes tipos de sexo.
La energía sexual es una energía muy potente. Y a través de ella muchas veces intentamos cubrir una serie de carencias. Cuando estamos ahí, estamos usando el sexo, la sexualidad, como modo de evasión. Y puede ser eso como puede ser un trago de alcohol. Es lo mismo. ¿Qué pasa? Que ahí hablo de los orgasmos. Y esto es una cosa que a mí me gusta mucho tratar en mis talleres y en mis retiros y en las sesiones que hago individuales, porque está muy lindo comprender que nuevamente todo es perfecto, tal y como es, y que de todas esas maneras equilibradas y desequilibradas en las que podemos tener nuestra sexualidad, podemos experimentar un montón de aprendizajes y tenemos un montón de oportunidades para equilibrarlas y encontrar nuestra vitalidad y nuestra alegría y nuestra conexión para vivir. Hay orgasmos más físicos, hay orgasmos más espirituales, hay orgasmos que nos llevan a carcajadas, a mucho humor, a mucha ternura, y esos son ciclos que vivimos en nuestra vida y van rotando, dependiendo de cómo estamos y qué necesitamos. Entonces, nuestro cuerpo también es muy sabio y nos lleva también a poder expresar esos orgasmos, esa energía, esa conexión, justamente con lo que estamos necesitando en ese momento, para despertar aquello que tenemos que despertar en nosotros.
Has hablado de orgasmos físicos y también de orgasmos no físicos, porque claro, llegamos al momento en el que antes has hablado de el hombre y la mujer somos creadores, pero claro, hay un momento en que los hombres y las mujeres, y más ahora ya, que hay más gente más mayor que más joven, ya no pueden ser creadores de vida.
No somos creadores de vida. Llegado un punto, todos pasamos por ese momento también, que forma parte del ciclo de la vida. Pero en esa madurez, Susana, traemos algo también que es fundamental, que es la experiencia y el sostén. Cuando podemos tener una vida consciente, sexual, y aprender de todo eso luego se implementa en nuestra vida. Y esta es la gracia de todo esto que estamos hablando. Cómo poder ver todo lo que nos sucede en la vida para luego llevarlo al terreno relacional y todo lo que sucede en nuestra sexualidad para luego poder trasladarlo a nuestra vida. Entonces, llegados a este punto de madurez, ahí tenemos a los sabios y a las sabias que nos pueden dar toda esa experiencia, todo ese sostén y esa sabiduría, que también forma parte, ¿no? Creo que esto se ve mucho en las tribus, ¿no? En todas las culturas ancestrales, que al final, ¿quién está sosteniendo? ¿A quién vas a preguntar? ¿Quién es el quien te da el consejo? ¿Quién trae esa medicina? Son los mayores.
Yo ahí tengo la contradicción de cuando tú eres joven, muy joven, y te enamoras por primera vez, te sientes tan poderosa que lo puedes todo, pero claro, quieres a la otra persona, el amor. Yo entiendo que también hay que saber diferenciar entre el amor, que no siempre puede estar unido al amor y el sexo, pero en aquel momento eres tan feliz, te sientes tan plena, que es feliz todo tu alrededor también. Cuando todo esto pasa, cuando el tiempo y la pareja ya no tienen esa necesidad, porque la vida evidentemente se abre paso de esa manera, y llega a ese momento tranquilo en el que tú quieres seguir teniendo esa pasión que a lo mejor no es la pareja en sí o que ya la quieres de otra manera, yo creo que es ahí donde empezamos a tener esos tabús de el sexo es sexo y solamente sexo. Cuando en realidad si somos poseedores de tener esa sensación, ¿por qué no la utilizamos sin tener temor?
Efectivamente. Nos adulteramos. Nos adulteramos, Susana.
No, entonces somos unas promiscuas, no respetamos a la pareja que tenemos, con esa edad como se nos ocurre. Y es claro, y ahí hay unos conceptos que yo no sé si la gente de mi generación lo llegará a superar, ¿eh?
Bueno, yo creo que cuando podemos de verdad ser sinceras y sinceros con nosotros mismos, sabemos que disfrutamos de la sexualidad, de una sexualidad en respeto, con confianza, sana, ¿vale? Estoy hablando de este tipo de
que
sexualidad.
Que se nos ha dado igual que la vista, que el oído, que el gusto.
Absolutamente. Y que si eso está despierto para siempre. Eso no se gasta. No se gasta ni en parejas de 50 años. Eso está siempre y permanece. Suceden muchas más cosas. Y ese baile de la química de nuestro cuerpo, ¿no? Ese baile de endorfinas y oxitocina, que es lo que sucede, a veces hay que también aprender a manejarlo de otras maneras. Y escuchar qué es lo que necesitamos. Muchas veces en ese ejemplo que tú me estabas poniendo, ¿no? De las parejas que llevan mucho tiempo y que parece como que se va apagando ese fuego, igual hay que sumar un poquito más de comunicación, un poquito más de risa y volver a encontrar qué cosas activan esa química. Pero esa química no entre los dos, sino propia, que,
claro,
que te conecta con ese flujo, claro, de endorfinas, con, claro, esa felicidad y con esas ganas de disfrutar.
Y de vivir.
Y de vivir.
Y de vivirse.
Sí.
Porque es ahí donde nos han sesgado, nos lo han... Es como si de golpe pues ya no pudiéramos ver o no pudiéramos comer, no pudiéramos oír. ¿Por qué? Si se nos ha dado, porque hay un momento en que consideramos que no se nos está permitido y que lo que se nos está permitido ya no nos apetece. Es decir, si llevas... comiendo zanahoria asada, a lo mejor, digo yo zanahoria, pues se me ha ocurrido, no hagamos ningún símil. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no despertamos? ¿Por qué no tenemos la suficiente confianza como para mirar a la pareja que tenemos al lado y decirle, a ver?
Mira, Susana, antes te estaba contando la relación que hay, el nexo entre nuestra vida y nuestra sexualidad. Cuando en nuestra sexualidad no estamos encontrando motivación,
claro,
preguntémonos qué motivaciones estamos perdiendo también en nuestra vida.
Ah, porque es que yo estaba pensando, cuando, claro, es que tú cuando te enamoras dices, bueno, yo me salto, vamos, lo que haga falta. Te gusta tu trabajo, te gustan tus amigos, te encanta tu coche, y ahora de golpe dices... Uf, y ahora tengo que tornar ahí a trabajar. Uy, pues siempre son esmateisos. Uf.
Caemos en la apatía y la apatía es para todo. Entonces nuestro espíritu envejece casi antes que nuestro cuerpo. Y eso pues nos lleva a seguir día a día llenando, ¿no?, un calendario con un check de que hemos pasado el día. Pero que ha sucedido en él, ¿no? Que nos esté motivando y nos esté haciendo sentirnos plenos y realizados. Porque eso sucede todos los días de nuestra vida.
Esto sería como el secreto de la eterna juventud.
Sí, por supuesto.
Fíjate, yo tengo una conocida que no es amiga, bueno, no es amiga mía por generación, pero ella aquí en Villarreal hay peñas de gente que es, de collas, de gente que se junta. Bueno, pues ella cada 3 o 4 años cambia de colla porque la suya se ha hecho mayor.
Curioso.
Y esta persona es real. Esta persona tiene nombre y apellidos, ¿vale? Claro, ella ha superado, es decir, si a mí, yo a mí me gusta, quizá a lo mejor por la vitalidad no llegue, pero ¿por qué no impregnarme de todo eso? consejos para no perder la chispa de la vida. Y me he cogido, fíjate tú, el eslogan de una marca conocida de refresco que lo hizo muy acertado.
Pues mira, creo que el consejo que daría, que nos vale para todos y para todas, y que me encanta también porque me parece un punto de partida fundamental, es mirarse todos los días en el espejo al menos 5 o 10 minutos, y si puedes estar desnudo o desnuda, mejor. Ese encuentro con uno mismo, ahí empiezan a suceder un montón de cosas, Susana. Este es el consejo que entrego hoy, yo creo.
Yo creo que hay gente que desnuda o desnudo no se mira ni una sola vez.
Sin máscaras.
Ya, sin máscaras. Ana Pérez Hinojosa, dime cómo pueden conectar contigo, hacerte preguntas en privado sobre lo que acabamos de hablar.
Vale. Se puede contactar conmigo a través de mi canal de Telegram, que es Amanacer, Vida Consciente, y ahí, de hecho, pueden encontrar información sobre todo esto que estamos hablando, porque en el próximo año haré un retiro. Y si quieren contactarme por privado, tan sencillo como ahí hay un mismo chat donde me pueden decir quiero contactar contigo, hay un mail en el mismo canal donde también me pueden escribir si ni siquiera quieren ponerlo ahí. Y por supuesto estoy encantada de atender a quien necesite y quiera compartir conmigo.
Pues gracias por haber estado aquí, Ana.
Muchas gracias a ti,
Muy
Susana.
Interesante. Gracias.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Las cuatro. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
En la Forza de Grúas Tomás, Nice, Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
La Autoescuela Morós abre un nuevo centro en la calle Almazora 11 de Villarreal. Ven acompañado de un amigo y disfruta de la promoción de apertura. Una práctica gratis para cada uno con vehículo automático. Autoescuela Morós, calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
El 8 de novembre vine a celebrar amb Fundació Caixa Rural Villarreal el 40 aniversari del nostre piano. Gaudirem d'un repertori de reconeguts compositors com Rafael Beltrán, Pascual Cándido, Enrique Jimeno, José Goterris, Francisco Tàrrega i José García. Si t'agrada la música, no pots faltar. El 8 de novembre a les 7 de la vesprada a la sala d'actes de la Fundació Caixa Rural. Entrada gratuïta.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición, desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori Mestre Goteri.
Jo sóc Mario. Tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo sóc Maria. Vaig a classes de dansa. I m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteri.
Miren, i esperant a que arribi la regidora de serveis públics així de l'Ajuntament de Villarreal, ens informa de que no hi ha perill de desbordament en Manises, també que en, ha desmentit el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha desmentit que s'hagi donat cap ordre o instrucció de desallotjar cap municipi, ni Paiporta, ni Sedaví, ni Alfafar. Diu, ha remarcat que seria exactament l'efecte contrari al que pretenen les labors dels equips d'emergència. Ha dit en una nova compareixença en què ha lamentat que es difonguin informacions falses. També ha explicat que no hi ha previsió de desbordament ni de riuades d'aigua fora dels punts en què els efectius de salvament ja estan treballant. Havíem parlat d'aquests bulos que circulen per les xarxes, tinguen seny i quan algo consideren que no és el que se van informant per les fonts oficials, no facin cas. Els ports de València, Sagunt i Gandia, ja s'han obert, el de Sagunt parcialment. És a dir, la cosa pareix que va llegar controlant-se. Miren, la coalició Compromís ha demanat que es declari zona catastròfica al territori de la província de València. afectada y, com han dit, però devastadora, Dana, i ha anunciat que no participarà en el ple del Congrés este dimecres ni en les votacions. La formació valencianista diu que encara no és moment d'exigir responsabilitats polítiques, malgrat la falta d'actuació de la Generalitat, i impulsa una declaració institucional de suport a les víctimes i als serveis públics. En fi, ja tenim així a la regidora de Serveis Públics de l'Ajuntament de Vila-real. Entra, està sentant-se, la deixem que se col·losque els cascos, Maria Fajardo, perquè vostè ha tingut un dia, no, una nit i un dia mogudet, no?
Sí, molt bon dia a totes i tots. Uh-huh. Ha sigut un dia mogudet i intens, però afortunadament Vila-real doncs, ha estat un dels pobles més afortunats i més veient el que tenim al nostre voltant, no? Ja crec que a hores d'ara en són més de 60 les persones
62.
Mortes al nostre país, aleshores... per davant de tot i les condolències a totes les famílies i amistats, perquè la veritat és que són moments molt durs i a més és que jo mateixa tinc diversos grups de doncs, agrupacions feministes que estic o gent de la universitat que viuen en pobles de València i que malauradament totes tenen algú que no saben on està en aquests moments, que no han pogut parlar en ell, que no saben res des d'ahir a migdia. Doncs la situació, la veritat, i més quan veus que hi ha morts en poblacions veïnes, és de por i de no saber què va a passar, i més quan veus que les alertes doncs, no baixen i no decauen. O sigui, una situació molt trista.
Problemes que han tingut en la ciutat de Vila-real que han tingut que ser de ràpida actuació.
El que ha passat a Vila-real especialment és que han caigut diversos arbres, que crec que això la gent ho haurà detectat.
Bufava el vent fins 100 km per hora, eh?
Sí. Hem tingut grans ratxes de vent. Aleshores, el vent és molt perillós perquè, de fet, ahir per la nit que jo mateixa vaig eixir a veure unes quantes zones per incidències que ens havien fet arribar, doncs al final... teníem l'all al cor i vam eixir a veure-ho i quan tornàvem cap a casa jo diria, per favor, aneu pel mig del carrer, no aneu per les voreres, doncs perquè precisament quan hi ha ratxes de vent és habitual que puguin caure coses de les façanes, cornises, per el mal estat d'algun dels edificis, per una qüestió de que són vells, o les famoses plantes que fiquem tots als balcons i que crec que quan hi ha vent hem de tenir la precaució d'amagar-les perquè no som conscients del perill que poden ocasionar.
I hi havia vent que feia volcar fins i tot el camió, que va passar, per així va caure a les vies del tren entre Nules i Alqueries.
Efectivament.
I se ben bufava tant allí com així a Vila-real, tant com al Termet. Hi ha arbres al Termet caiguts.
Sí, han caigut arbres al Termet, també han caigut arbres en la zona de la plaça Jaume I, que també és una zona que està molt oberta, i també ha caigut algun arbre en el carrer Enric Valor i Vives. Uh-huh. I la veritat és que, ja dic, ha caigut des d'arbres i nosaltres el que més ens preocupava també era, en algun cas, faroles que tenim que estan molt deteriorades per l'orín dels gossos, vull dir que no som conscients del que afecta això a les faroles, i clar, en ratxes de vent tan fortes, doncs n'hi ha diverses faroles que hem passat diverses vegades per assegurar-nos que no havien caigut, perquè la veritat és que fa molta por. Una farola pot fer molt de mal.
Quan donem este matí se valora... donar esta notícia a la població de lo que era el pantà de... l'he dit tantes vegades que hi ha. El pantà que té... a veure on el tinc.
De Vallat.
Finalment s'ha pogut obrir el de baix i la situació s'ha normalitzat, i això ha sigut en qüestió de 2 hores que l'alcalde ha tingut que emitir este comunicat. Vostès estaven reunits, imagine, en totes aquestes situacions quan arriben aquestes alertes.
No estàvem reunits conjuntament, sí que estàvem en contacte, però jo estava reunida en el meu equip de serveis públics, no estava en alcaldia, perquè ja saben vostès que moltíssimes vegades ho he comentat, doncs que el meu horari les primeres hores del matí sempre és en serveis públics i després ja vinc així a ocupar el meu lloc en la segona planta, no? On està alcaldia. I jo, quan han començat aquestes alertes, a les 8 del matí m'han pillat en serveis públics, aleshores estava reunida allí amb tot el meu equip, que el que estaven esperant eren instruccions i ordres, no només per part de les autoritats de l'Ajuntament, no? Com poden ser l'alcalde o jo mateixa, sinó per part de policia, que al final és qui està en contacte permanent amb el 112 i és qui ens determina els protocols de les actuacions que hem de fer. De fet, fa res escassos minuts hem rebut precisament el pla d'emergència activats pels fenòmens meteorològics que ho fa l'Agència de Seguretat i Emergències, i ens confirmen que així a Vila-real doncs seguim en alerta groga, però malauradament doncs en l'interior nord l'alerta està taronja. És a dir, que és el que ens preocupa especialment perquè és el que parlem d'aquesta presa, per exemple, o dels pobles d'interior, doncs que sí que estan en una alerta taronja, que una alerta taronja doncs ja és una qüestió ben perillosa. I el que ha passat així, doncs malauradament crec que quan venen temporals d'aquestos, que se poden preveure perquè les condicions meteorològiques doncs se poden preveure en diversos dies d'antelació, moltes vegades el que ens falta són articular. No parle de l'Ajuntament, parle de les administracions supramunicipals, com pot ser conselleria. Vull dir, els han de tindre articulats protocols d'actuació en els que se puga incitar a que les empreses estiguen tancades. Vull dir, no pot ser que una empresa mane a un transportista a eixir a repartir una mercancia quan hi ha una alerta roja i que aquesta persona li, o una alerta taronja en este cas, i que li passi alguna cosa en el trajecte.
Com que li volque un camió, perquè ahir van veure un vídeo que hi havia almenys 5 camions volcats.
Que li volque un camió, que hagin de rescatar-lo, que hagin de rescatar-lo i que se perguen aquestes energies i aquests recursos rescatant a una persona que podríem haver evitat que s'haguera desplaçat. Per això, quan demanem prudència als veïns i veïnes de que no isquen de casa o de que procuren agarrar el cotxe només en els casos en què siga estrictament necessari, és precisament per tal de que els recursos siguin només per a allò que ha sigut inevitable. És a dir, per als accidents, perquè s'ha produït una situació que era inevitable.
Claro, però on està el punt en el que és inevitable? És a dir, tot el món tenim que acudir a la nostra feina, és aixina, hem d'evitar aquests camins dels horts, que sí, els solem utilitzar molt, això ho tenim clar. El que passa és que, claro, ahir, així, entre la 1 i les 4, anava a caure la Mundial. A més de caure això, feia un vent que se va emportar la pluja cap allà.
Efectivament.
Val? Que era molt perillós.
Efectivament, perquè els vents són molt perillosos. Doncs mira, en el meu cas, les coses que jo sí que puc dir-li que tinc, jo demane prudència i responsabilitat a les persones a que quan facin grans vents doncs intenten no agafar el cotxe si no és imprescindible. I què faria la regidora de serveis públics si són les 3 de la vesprada i fa el vent que feia ahir a les 8 de la vesprada? Uh-huh. Perquè a les 3 no el feia, tancar el cementeri municipal, per exemple. Per què n'hi ha que tancar el cementeri municipal? Doncs perquè n'hi ha molts sostres del cementeri que estan molt deteriorats i, per tant, puc posar en perill a persones que ara, en la pròxima festa de Tots Sants, poden estar allí condicionant les seues làpides dels seus familiars per a que el dia 1 lluïsquen precioses. Doncs no poden estar al cementeri i correr aquest risc. No només d'això, n'hi ha molta gent i moltes famílies que ja han anat amb previsió a col·locar els bucarets de les flors per a que el dia 1 estigui tot preciós. I aquests bucarets, en el vent que fotia a nit, si això passa a les 4 de l'esprà, tots aquests bucarets no li vull dir on acaben. Això és perillós si n'hi ha alguna altra persona que està allí baix.
Sí, és a dir,
aleshores, s'han de fer accions que per prudència ens ajuden a fer que no es produïsca ningú accident. Què ha passat ara? Ens han dit que tanquem la ruta botànica per la nostra alerta? No, no ens ho han dit, però nosaltres anem i li comentem al consorci i automàticament se decideix tancar la ruta botànica amb els nostres guardes forestals i se va i se posa a les valles. Per què? Doncs perquè n'hi ha gent, tot i que n'hi ha moltíssima gent que sí que és conscient de la problemàtica que suposa l'aigua i que puga tindre por, n'hi ha gent que avui a les 7 del matí estava corrents per la ruta botànica com qualsevol matí.
Això és el que no és precís. Perquè davant de la situació que estàvem corrent de perill ahir, jo, al meu alrededor, a més tinc testics que poden assegurar, així nosaltres, vam tindre la precaució de fer el programa com calia per a poder estar a bona hora al puesto. No sabíem ben bé el que passaria. I suposo que moltes mares també van arreplegar els seus fills, van passar la vespre en casa. També, jo també crec que n'hi ha prudència de la gent, en què també
sí,
hi ha un moment en què diuen, ei, no és precís. Clar, que també pensem,
per exemple, un empresari que tinga una quantitat de treballadors pot també agarrar aquestes mesures i dir no, anem a posar el bàsic.
Com, doncs mire, per a ser-li sincera, estàvem en l'Ajuntament després de la reunió que li he comentat a primera hora amb serveis públics i estava jo en l'Ajuntament i davant de mi, perquè això ha passat davant de mi, per això li ho puc testimoniar, han telefonat diverses empreses d'ací de Vila-real que havien llegit el comunicat que s'ha emès per part de l'Ajuntament a primera hora per a preguntar si tancaven la seua, que opinava l'Ajuntament, perquè el que fa realment és demanar una opinió. Però són empreses privades, que al final no tenen cap protocol. Per això, que tu hagis de telefonar a un ajuntament a veure tu què faries i que telefones per la confiança que tens en la teua administració més propera, que és l'ajuntament, però que realment no hi hagi un protocol activat de que si n'hi ha una alerta X, doncs les empreses puguen treballar en serveis mínims, crec que això ho ha de poder articular l'administració, o bé l'administració de l'Estat o bé l'administració de la conselleria. Vull dir, sí, és o l'autonòmica o l'estatal la que han de prendre mesures per tal de que les empreses privades doncs tinguin unes instruccions clares i que no posen en perill la vida dels seus treballadors i treballadores, i ja no només ells, ja, la vida també dels seus clients, perquè no vull ni parlar de les imatges que es van veure ahir del centre comercial Bonaire o d'IKEA. Sí, vull dir que sí, són alarmants.
Alarmants. Jo no m'imagino com algú, sabent que ens estaven advertint de que si és possible, i sobretot perquè així en Castelló ara mos han dit, ojo, si és possible, en la província de Castelló no agarreu els cotxes, no per lo que està passant, sinó perquè el que no deixem és pas a que els vehicles que venen d'altres comunitats autònomes puguen ajudar.
Efectivament, nosaltres precisament avui hem suspès la gala de la sostenibilitat, que la teníem esta vesprada, perquè tenim diversos premiats, i alguns com Sarpi Ibèrica sí que és d'ací de Vila-real, i aleshores podria vindre a peu en cas de vindre, però Agronews, que és la revista de divulgació de temes d'agricultura, que el seu equip redactor està en València, nosaltres no sabem la persona que venia a recollir el premi de quin municipi és, ni qui decidien que venia a recollir el premi, perquè el premi és per a tota la revista, ja li dic, i s'ha revisat la seu en València. Anem a fer vindre algú a recollir un premi que li puga passar alguna cosa? És que si hi ha una irresponsabilitat per la nostra part.
Doncs pues sí, ens estem plantejant-nos de bon matí el fet de no posar més pedres de les que ja la inclemència del temps els ha portat. Jo no m'imagino que algú puga estar fent footing per el termet. És que no me puc fer una idea.
Doncs això passa. Per això s'han de prendre mesures.
I clar, dius, i qui m'ho prohibís? No, no. És que resulta que si tu te fas mal, un equip d'emergència tindrà que desplaçar a atendre de tu.
I no podrà estar emballat atenent als
veïns. Que el que has fet ha sigut posar la teva vida en risc i que després vinguin i te rescaten i no podran anar a atendre a les persones que estan en masies, no mos l'oblidem, i no poden accedir perquè no tenen prou efectius per a poder assistir-los.
És que tenim molts pobles en les nostres comarques en alerta.
Quan parlem de la gent que va anar a treballar, n'hi ha gent que està des d'ahir, que encara no han pogut entrar a per elles. És més, els cossos de seguretat estaven molt disgustats. No podien atendre'ls perquè no havien pogut accedir i estaven en els techos dels cotxes.
Efectivament.
Empreses que sabien que ara va caure el que va caure, que tenim el temps per adelantat.
Jo crec que ahí l'error, i no vull que aventurar-me, però crec que ha estat en la falta de previsió, d'avís, de difusió, de que el que se'ns venia damunt podia superar xifres com les que vam tindre en la Pantana de Tous. Vull dir, per què això no s'ha fet públic i no ha eixit en les notícies més que a posteriori? Perquè el senyor Mazón ha eixit a parlar lamentant, evidentment, i com no pot ser d'una altra manera, les víctimes materials i les víctimes humanes que s'ha cobrat este temporal i ho ha fet a posteriori i no ha eixit a dir-ho abans? Perquè això tindríem que haver-ho previst.
Tinc que dir-li que en la Pantana de Tous van hi haure 8 persones que van ser les que van faltar, però en la crescuda del Túria va ser el pitjor, en el 57, 81 persones. Ne portem 62. Puesto conflictiu que tenim a Vila-real, el Molinou.
Puesto conflictiu que tenim a Vila-real, el Molinou, però he de dir-li que ahir, i si vol, ara quan apaguem micros li puc ensenyar el vídeo que nosaltres ahir vam anar a filmar, bueno, que vaig anar jo en el meu cotxe, per comprovar quina era la situació.
No, regidora, mire. Bueno,
perquè em preocupava moltíssim.
No, però que jo sé... Per això fa la joventut, eh? Regidora, vostè té molt bona edat per haver agarrat servis públics, perquè, de veres, Jo sé que se
bueno,
va...
pues jo estava patint, però jo li dic que fora de micro, perquè en el vídeo se sent a mi fent la explicació de la falla, perquè claro, sí. Aquest vídeo jo li el passe als meus companys, evidentment, i li el passe a l'alcalde, perquè veja que ha anat a veure-ho, que està fent molt de vent, que no... I claro, i se veu el moment que cau ahí un tros de palmera, i jo estic allí, i clar, vull dir que és un vídeo que és... Bueno... Estic fent comprovacions, però que és
claro,
que
claro,
és
un vídeo per la part tècnica, sí, perquè els tècnics decidisquen, el que passa és que claro,
però que estava tot bé. He de dir que estem en contacte permanent amb l'Associació de Veïns d'allí del Molinou i una de les coses que hem estat parlant estos dies és que quan plou ordenadament, com ha plogut, perquè tot i la dana i tot el que està passant i tot el que veiem per la tele, Vila-real és el que parlem, hem sigut uns privilegiats i a Vila-real ha plogut ordenadament.
Perquè ha bufat
del
vent.
Perquè ha bufat del vent. Aleshores, com hem tingut aquesta sort i han caigut litres, però han caigut els litres de manera pausada, doncs el Molinou no ha tingut cap problema en engolir amb aquest col·lector que es va posar fa un temps, que el problema, doncs, més o menys ha anat funcionant. Què va passar l'altre dia al Molinou? Per què van patir ixe greuge tan bueno, que havien d'eixir en barca? Doncs perquè va ploure moltíssim, va ploure, crec que van ser 100 litres en una hora, vull dir que va ser una barbaritat. Aleshores, clar, quan dia aquell, no? Com al meu país no sap ploure, doncs paguem les conseqüències. Però a mi el que m'al·lucina, i això també li ho dic així, a mi el que m'al·lucina és que parlem del Molinou com si fos un problema nou i el que, vull dir, el barri se dirà Molinou, però el problema de nou no té res. Això ve de fa 30 anys i no ho han solucionat ni el PP en la seva majoria absoluta ni el PSOE en la seva majoria absoluta. Això no ho ha solucionat ningú. I els problemes que té Molinou no són només les inundacions, són el problema de seguretat jurídica que té aquest barri, que es troba en una situació en la que és una zona industrial, per tant, si una empresa vol instal·lar-se allí, tu com a ajuntament estàs obligat a donar-li la llicència perquè si no estàs prevaricant, i els veïns i veïnes que no poden ampliar les seues cases ni poden construir allí ni viure tranquil·lament, doncs perquè no tenen el pla urbanístic arreglat. I allí està convivint una part residencial amb una part industrial, amb tot el que això comporta, que no té ningú sentit, que és un destrellat. Per tant, n'hi ha que buscar solucions. Solucions a les inundacions? Doncs se va posar un xicotet, una xicoteta solució que pareix que està funcionant quan plou ordenadament, com diem, i ara el que s'ha d'abordar també és la qüestió urbanística, però evidentment Molinou, i se va anunciar també en premsa l'altre dia, doncs hem aconseguit que es pose ara en el mapa en majúscules i per això s'ha encomanat a Ingestec, que és l'empresa que ens redacta projectes a Vila-real perquè va guanyar la licitació, doncs és ara Ingestec els que van a elaborar un pla de sanejament d'eixa zona per tal d'evitar que estiga en la situació que està quan plou també malament al nostre país, no? I a mi el que més contenta em posa, i en eixa notícia, doncs la gent que l'hagi llegida no entendrà el que a mi em posa contenta això, però a mi el que em posa contenta és que nosaltres, en 3 mesos que portem en l'equip de govern, hem aconseguit portar ixe problema en majúscules a l'Ajuntament, és a dir, que l'Ajuntament, tot el món confie en que ixe problema n'hi ha que abordar-lo des de ja, i que damunt, tot i comptar amb l'empresa Ingestec, se planteja en aquesta nota de premsa que emet l'Ajuntament que van a comptar també amb l'escolta activa i la participació del Departament de Serveis Públics. Perquè el Departament de Serveis Públics, així, se dedica a solucionar tots els problemes que n'hi ha en el poble en quant a operativitat, però no és qui fa els projectes ni és qui els desenvolupa els projectes. El que fa és el manteniment d'aixòs projectes i aixòs obres que s'han desenvolupat per part d'urbanisme. Aleshores, clar, que a nosaltres, que després haurem de fer aixòs manteniment de l'obra que es vulgui fer, se'ns consulte des de primera hora, la veritat és que per a mi és una posada en valor enorme dels grans professionals que tenim en serveis públics i també és una posada en valor enorme de tota la tasca que fan i que tot ho paguen ells. Perquè mateix l'altre dia ho parlàvem, no?, amb el tema de la senyal famosa, o ja dic, vull dir que jo el que demanaria és a tots aquells que estan demanant-nos solucions per al tema de Molineaux, quan estaven ells tampoc ho van solucionar ni van ser capaços d'abordar el problema, doncs que es deixen treballar, que portem 3 mesos.
El que passa és que està molt bé que se parle sobre si problema i que se sàpiga que s'està solucionant. Per lo que dèiem antes de, per favor, no isquen a fer el running de rigor que tenen tots els dies, perquè mira, la consellera de Sanitat informa que els hospitals de la província de Castelló continuaran prestant l'assistència d'urgències, però suspenen l'activitat programada ordinària, però la no oncològica. És a dir, l'oncològica la mantenen. Clar. Els centres de salut estaran funcionant amb normalitat i es mantindran oberts. No obstant això, en funció de l'evolució de la dana i de les indicacions del servei d'emergències, poden haver canvis. Es manté també l'atenció en els punts d'atenció continuada d'urgències en cada municipi, zona bàsica de salut, i es recomana acudir a ells només en cas d'urgència. És a dir, ojo, perquè està, els hospitals van a cancel·lar les cites previstes per avui. Les oncològiques
clar, és que
continuaran.
L'Hospital de Vinaròs, per exemple, actualment es troba en que la població diana que ha tenit l'hospital està en alerta roja. Molts pobles d'aquella zona estan en alerta roja perquè saben que el front ha pujat cap a les Terres de l'Ebre i, per tant, l'Hospital de Vinaròs ha d'estar en alerta màxima d'atendre a tota aquesta població diana. En el cas nostre de l'Hospital de la Plana d'ací de Vila-real, doncs en el cas de Vila-real tenim una alerta groga, però en el cas dels pobles d'interior, que també són de la nostra comarca, que són els pobles de la Serra d'Espadà, que també atenem ací, doncs clar, la seua alerta sí que és major. Aleshores, si passa alguna cosa en algun poble, s'ha de poder anar, igual que si s'ha d'actuar amb efectius aeris o el que faça falta.
Regidora, per lo de les informacions falses, hi ha informacions falses, perquè Consum ha tingut que treure un comunicat dient queremos trasladar un mensaje de tranquilidad sobre el abastecimiento de l'agua embotellada en nuestros supermercados de la provincia de València. Disponemos de stock suficiente para abastecer a nuestras tiendas y los manantiales están en pleno rendimiento. I això és perquè este matí, regidora, circulava una mentida total de que el subministrament d'aigua a la ciutat de València estava, que l'aigua de València no podien gastar-la perquè estava contaminada. És a dir, ha tingut que eixir a l'Ajuntament donant un missatge com a que l'aigua, el subministrament d'aigua era el correcte. Entonces, bueno, pues que s'han donat missatges i clar, què li diem a la gent? Un dia tot el món té xarxes i pim-pam, a mi, quan l'Ajuntament de Vila-real ha emitit el primer comunicat de l'alerta 1, m'han preguntat un fum de gent si això era real.
Clar, a mi
és
també.
És que no se fien.
Normal. Perquè, estem tan acostumats a rebre un allau d'informacions i que són informacions moltes vegades no contrastades o que té un titular molt substanciós però que després, quan entres a llegir la notícia completa, doncs n'hi ha ben poc de cert o que està manipulat. I aquestes fake news que parlàvem, no? Estan tan esteses, malauradament, i que les xarxes que fan que la immediatesa doncs encara vagi més en aquesta línia de bombardejos, d'informació, que no tota és certa, que és molt perillós. I el que hem d'intentar és no caure en aquests paranys i intentar discernir la informació la que és verdadera i està contrastada de la que no ho és. En casos com aquest, que la gent està assustada, que la gent té por i que la gent està en alerta contínua, el que demanaríem és que, per favor, moltíssima prudència en els missatges que es difonen i moltíssima prudència en la informació que es dona, perquè la gent està en un moment, ja dic, d'alerta i de por i això l'únic que pot fer és alimentar aquesta situació de por que no ens porta res bo, perquè la por paralitza.
Regidora, la llum de tol està més present que mai. Ui, tots hem pensat en com estava aquell paratge. Clar, està al costat del riu. Jo he parlat amb Carles Amiguet i m'ha dit que no, que està tot perfecte,
sí,
que allò va inundar-se. És més, diu, no m'he parat encara a veure els hectòmetres cúbics, perquè a més és una persona que ho farà, i
sí,
demà
sí,
segurament
sí, a ell li agrada molt
me donarà
això.
Les dades i me diu que no tinguem cap problema, que a més no se corre cap perill, que els pantans estan a un 12%, que perquè tingueren perill seria un... Bueno, que ell no preveu absolutament res i que el paratge està a bon recaudo. M'envien whatsapps preguntant-me: el barranquet serà sempre un barranquet?
El barranquet serà sempre un barranquet, evidentment.
No, és que, però, de la part tècnica estan dient-me, sí, 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 clar, el barranquet què és? Un barranquet.
Efectivament, el barranquet serà sempre un barranquet, però allí es va fer un projecte per a instal·lar un tanque de tormentes, que es diu, que al final és un col·lector enorme, que el que fa és ajudar-nos a desaiguar. Aleshores, crec que mentre ens creguem que la Vila-real que hem construït, que això és la meva missió, entre altres, que ens creguem que la Vila-real que hem construït és la que hem de dissenyar per al futur. Uh-huh. Això cada vegada més, lo de les danes, de fet, si fa 10 anys haguem parlat d'una dana en el carrer, la gent no sabria el que és. Això de les danes ve de fa un parell d'anys que va ser. I això cada vegada, malauradament, serà més habitual, perquè el canvi climàtic està ahí, les pluges torrencials formen part d'aquest canvi climàtic. Aleshores, hem d'estar preparats, i la ciutat que tenim és esta. Hem construït en el barranquet, hem construït vora riu i hem construït, perquè les zones de maseig d'este poble, moltes també estan vora riu. Aleshores, sabent això, hem d'abordar les infraestructures, les vies públiques, hem d'adaptar-les a la construcció que hem fet del nostre poble. Aleshores, fa falta posar col·lectors potents, fa falta posar tanques de tormentes i, sobretot, fa falta coordinació de totes aquelles persones, empreses, entitats i administracions que participen de la construcció de la via pública del nostre poble.
Però tenim els punts negres del poble?
Clar que els tenim. De fet, això perquè ho dic, lo de la coordinació. Així on han fet la zona aquesta on es troba ara el Pollo Popeye, McDonald's, Burger King, que es troben tots, l'Aldi...
Sí, el que és l'avenida Itàlia,
tots
no?
Tots en Tirereta.
Sí, la zona de tots els centres comercials.
Correcte, aquesta zona, si vostès se donen compte i tiren vostès de hemeroteca, farà 5-6 anys,
sí.
No s'inundava com s'inunda ara. S'inundava molt menys. Amb la construcció del KFC i de i sense comptar amb la coordinació imprescindible amb les persones que treballen en Vila-real en via pública, que són serveis públics i urbanisme, doncs clar, allí no s'han fet els col·lectors suficients com per absorbir tota aquesta aigua, ara que han d'aguantar molta més infraestructura i que la distància que n'hi ha fins la séquia, que és el que abans passava per allí...
Sí.
Està tapat.
Val, i ara,
aleshores s'inunda més.
Claro, però aquesta situació... A veure, qui és el... N'hi ha un responsable que té que solventar això o és el mateix ajuntament el que tindrà que fer reformes en els col·lectors o posar un tanque de desaigüe?
Per a mi el responsable, i ho dic així i perquè em sembla que és aixina, per a mi la responsabilitat evidentment és de l'empresa que s'instal·la però també és de l'ajuntament, del Departament d'Urbanisme, que no ha fet un seguiment adequat del que
està parlant de fa 5 o 6 anys.
Sí, del que ha sigut les obres que recepciona l'Ajuntament. Les obres que recepciona un ajuntament han d'estar vigilades totes.
I supervisades.
Supervisades. Si tu no pots donar una llicència de construcció si no has comprovat exactament què és el que van a fer i com va afectar després a la teua ciutat i a la seva vida. Perquè al final, així, tenim arquitectes municipals.
A què se li paga i que té que tindre... Clar, el que passa és que un arquitecte municipal, si no se coordina en l'empresa, si no obliguen a l'empresa a coordinar-se amb l'arquitecte municipal,
clar,
no pot fer
que
res.
Dic, és el que dic, que crec que el que ens falta a l'Ajuntament de Vila-real, sabent que n'hi ha molta manca de personal en els departaments,
sí.
És que hi ha ja aquesta obligatorietat a, si jo demane una llicència, entregue plànols, fins a que no se supervisi això, no se dona llicència. Vull dir, crec que el que n'hi ha que articular és una xarxa que ens assegure que n'hi ha una coordinació entre els diferents serveis, els que venen de fora i els que nosaltres prestem.
El que passa és que potser no hi havia pressa perquè vinguera molta gent de fora per fer una ciutat gran i tal volta i no van planificar com tocava. Una altra de les coses que me preocupa és el pont, a veure, el subterrani que ve de la carretera de Burriana i entra dins del poble, això que baixem...
La barana?
Tota la vida baixarem la barana?
No sé dir-li. Si tota la vida baixarem la barana, perquè, sincerament, i també ho dic així, i saben vostès ja els que me coneixen una miqueta, que és que quan no tinc resposta no la puc donar. No m'he interessat,
s'ha buscat solució?
No m'he interessat per la solució que s'hagi pogut buscar per a aquest pont. Perquè actualment estan les baranes, que les va instal·lar policia, concretament, no van ser serveis públics, i no li puc dir, no li sé dir, quina seria la solució per a aquest pont, perquè no la sé. Vull dir, no la sé, segurament, i segurament si ho pregunte l'Ani haurà.
Però buscarà la solució.
I jo, si volen, demà, una vegada avui haig preguntat si hi ha alguna solució per a això, vinc i vol a compte. Però avui jo no sé quina és la solució per a aquest pont, la veritat.
Perquè, des de luego, això és... Vamos, una barbaritat.
Perquè desconec si d'alguna manera el sant no sé si, i això ho estic parlant des de la ignorància, ja li dic, no sé si d'alguna manera evitant aquest desnivell amb un reomplit i fet, clar, amb un reompliment i evitant que hi hagi tant de desnivell, doncs se buscaria alguna solució, ficant un col·lector i ja li dic, i pujant ixe desnivell d'alguna manera perquè no fora tan gran, se podria solucionar, no ho sé. Perquè no sé quina és l'alçada tampoc permesa.
I també me pregunten, per anar avançant, lo que és la via del tren, que també és un punt conflictiu i també s'inunda moltes voltes.
Efectivament. Allí sí que és cert que allí el que també estava previst en el seu moment, com s'anava a fer una reforma del que era tota l'estació de tren, a mi sí que em consta que en aquest projecte de l'estació, de l'intercanviador de l'estació que s'havia fet, sí que incloïa la instal·lació d'un enorme col·lector per a evitar les inundacions en eixa zona. Ara bé, eixes obres se van paralitzar, és a dir, està el projecte fet, però no s'ha executat mai, de l'intercanviador, i això ho poden veure vostès en premsa, i sé que ara és un dels projectes que el regidor Emilio Biol en el seu moment doncs va comentar que a ell li hauria agradat que això entrarà per fons europeus, per tant el projecte està redactat, i la idea seria doncs intentar a veure quants diners poden arribar d'Europa per a buscar solucions a qüestions que són estructurals com eixa. També li dic que amb la construcció de la rodona que se va fer per el tema de la gasolinera, doncs també se va aprofitar per a obrir diverses canalitzacions per a intentar que l'aigua aplegui més prompte a la sequia major i que siga una manera de desaiguar.
Bueno, la del Cedre sí que ja està més solventada. I me pregunten de tot. Com, per exemple, on poden anar per les botelletes dels gossets? Que n'hi ha gent que me diu que no té botelleta.
Ostres! Doncs,
de veres, m'ho estan preguntant ara.
Sí. Vam repartir unes quantes, jo mateixa, en els parcs canins, també hi haurà un dia de repartiment per part de les educadores ambientals en el mercat, i després sé que en la Fira de la Sostenibilitat d'este cap de setmana se'n van repartir també, i en el concurs caní que van fer fa dos caps de setmana també se'n van repartir. Ara, jo també en tinc unes quantes en el meu despatx per a seguir repartint, però preguntaré si hi ha algun punt concret de on puga anar la gent a recollir, perquè sé que se va estar valorant en el seu moment posar l'espai jove i tal, però com que també havien tingut un problema en la porta, ho desconec.
El cementeri, regidora, de moment els horaris, els autobusos...
Tot se manté igual. De moment en el cementeri tot se manté igual, i a més el que parla també el funcionari este matí justament és que si l'alerta de vents no torna, perquè el que hem parlat abans de que és perillós el vent, especialment en el cementeri, seguirà tot igual.
Vale, entonces, Wisrema 30, el cementeri estarà guard tot el dia, migdia?
Sí, no, tot el dia fins a 6 de la vesprada.
Horari interromput fins a les 6. Demà?
Demà igual, a no ser que canviï alguna cosa. De l'alerta, de moment, mentre estiguem en alerta groga, els horaris són els mateixos.
I l'autobús?
I l'autobús, els horaris els mateixos.
No canvia res. El dia 1?
El dia 1, avui hem estat parlant amb la presidenta del Rosari, perquè ella també està preocupada, i clar, una missa d'eixa envergadura, el que hem fet és esperar per prudència a si n'hi ha que anunciar la suspensió, però evidentment, doncs si n'hi ha risc de pluja, es suspendrà la missa i es farà a l'església arxiprestal igualment.
És dir, se traslladaria a l'església arxiprestal, la missa el que fa és traslladar-se de lloc.
I ja està.
I ja està.
Sí, de moment el que sí que tinc que dir, per si algú va al cementeri i ho veu, és que el que no està muntat són els tendalls, perquè els tendalls, amb el risc que n'hi havia de vent, no podien muntar-los perquè era perillós que pogueren anar-se'n i trencar alguna cosa.
Regidora, també m'han parlat de que n'hi ha molts furts dins del cementeri, de búcaros, de flors...
Sí? Ai, no m'ha arribat a mi això.
Sí, però que a mi...
Però bueno, em preocupa si és així, no per res, sinó perquè les qüestions del cementeri...
I hi ha càmeres en el cementeri?
Crec que no.
Pregunteu, regidora.
Jo crec que no n'hi ha càmeres.
Doncs n'hi hauria que posar-hi alguna, de càmera. Perquè a voltes dissuadís molt, això,
A més, si en la mateixa puesta on està la persona, l'empleat públic allí, té diversos punts on puc estar vigilant, pues, escolta, va molt bé, sobretot pues, un mareo d'una dona major o algú que caiguera i demés. Jo li ho deixo ahí, eh?
Sí, doncs,
càmeres pel cementeri
municipal.
Sí, se pot
estudiar, és interessant. La veritat és que el cementeri és un lloc molt sensible.
Molt.
Aleshores, que la gent faça el delinqüent allí, la veritat és que me dol molt, vull dir, em sobta moltíssim. No m'havia arribat aquesta notícia fins que no ho ha comentat vostè. Però...
pues, regidora, sí, la deixen a sent perquè sé que li està bullint el telèfon. Gràcies per haver vingut i haver-nos comentat aquesta última hora de lo que ha sigut el que ha passat per ací, que no mos ha caigut en aigua, però sí en vent, sí que mos ha afectat. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Te busco en el hueco que queda en mi alma, tan frío y profundo que no encuentro nada. Quisiera volverme invisible y colarme esta noche en tu cama. Me acuesto a la sombra de un árbol sin ramas. Las dudas y el miedo me sirven de almohada. Dormirme sería imposible, la hierba me escuece.
Autoescuela Moros, la primera autoescuela de la provincia, abre nuevas instalaciones en la calle Almazora 11 de Villarreal. Cursos intensivos, clases online, última tecnología. Autoescuela Moros, 60 años al servicio de Villarreal y provincia. Nos encontrarás en Raval de San Pascual 23 y en sus nuevas instalaciones de la calle Almazora 11 de Villarreal, junto al Estadio de la Cerámica.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Atención, en McDonald's tenemos una nueva joya que te va a hacer la boca agua, la McExtreme Pulled Pork. Imagina la jugosa carne de cerdo deshilachada, nuestra inigualable mayonesa ahumada, todo en un solo bocado. ¿Estás listo para rechupetearte los dedos? Corre a tu McDonald's más cercano y prueba la McExtreme Pulled Pork. Y recuerda que McDonald's Castalia abre hasta las 4 de la mañana los viernes y sábados.
Bueno, i les últimes hores és que les pluges que s'estan registrant-se a la província de Castelló han propiciat que fins al migdia s'hagin acumulat 107,4 litres per metres quadrats a Morella, 93 a Catí. Efectius de bombers s'han mobilitzat al rescat d'una persona en una masia de Culla que no podia eixir a causa de l'aigua. D'altra banda, el temporal ha provocat que s'hagi cancel·lat el vol d'avui que eixia de l'aeroport de Castelló amb destinació a Madrid, segons n'han informat fonts d'Aerocas. I des d'esta casa ens sumem a ixe dol, a ixe 62 víctimes de la Dana, d'ixe desastre climàtic que ens ha passat. Fins demà.